Són les 8 del supermatí. Bon dia des de casa.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Atenció a la notícia que us avancem a Ràdio Capital. Ja la vam publicar ahir a la nostra pàgina web, segur que molts l'heu llegit. Una part de l'avinguda de Platja d'Aro no tindrà cotxes aquest estiu i s'hi posaran terrasses. Això serà per trams, en els punts on la vorera és més estreta. En altres punts, el que es farà serà eliminar la zona blava i posar allà les terrasses. Sense cap dubte, és una decisió que serà polèmica, però que és valenta. Sobretot perquè va en la línia del que diuen els estàndards internacionals contra el coronavirus i contra la contaminació. Deixar molt d'espai per les persones i poc pels cotxes. El planeta i el soroll ho agrairà. Quin pot ser el problema? Doncs que l'embolic de trànsit que genera aquí cada estiu es traslladi a un altre punt, agreujat pel tancament del centre. La decisió s'haurà d'estudiar molt bé, s'haurà d'analitzar, s'hauran d'observar alternatives, deixar carrils per serveis. Per sort, tindrem un període de proves bastant llarg, perquè la mesura, ja ens ho deia l'alcalde, es podria posar en marxa dilluns que ve, ja, dilluns que ve. I, de fet, si dilluns que ve passem a la fase 1, que encara no està confirmat, les terrasses ja podrien començar a obrir i podrien començar a utilitzar el 50% de l'espai que se'ls permeti. Com que es posarà en marxa la mesura dilluns que ve, es començaran a pintar terres i senyalitzacions i els turistes no comencen a arribar fins a finals de juny, doncs la mesura tindrà temps per anar-se adaptant a les realitats. Són les 8:02, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Això que us explicàvem, però abans saludem en Gerard Escaig. Gerard, bon dia.
Bon dia, Dani.
I en Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Bon dia.
Comencem explicant que Platja d'Aro vol eliminar, això que dèiem, els cotxes de l'avinguda per posar-hi les terrasses.
En un dels trams de l'avinguda no hi podran passar cotxes a partir del migdia i en un altre s'eliminarà la zona blava, tot plegat per garantir les distàncies per la crisi sanitària pel coronavirus.
El tram en què no hi podran passar cotxes, que és l'important, el tram que no hi podran passar cotxes a partir del migdia va des de l'avinguda Doctor Trueta fins a l'avinguda de l'Ajuntament, la que hi ha al McDonald's. Mentre estan encara a Platja d'Aro, Pedro, hi ha una estira i arronsa entre el govern i l'oposició per les obres d'arranjament del passeig.
El grup Som s'ha queixat que en aquestes obres s'estigui enterrant la runa, els plàstics i cablejat no han retirats perquè causa un gran perill mediambiental. L'executiu diu que és una pràctica habitual i que ho traurà després de l'estiu perquè volen salvar la temporada turística.
Costes reprèn aquesta setmana també la restauració del passeig, en aquest cas de Sant Antoni de Calonge, que va malmetre el Glòria.
Aquestes obres es reprenen després que el Ministeri per la Transició Ecològica va desbloquejar els processos que va congelar per l'estat d'alarma a causa de la Covid-19.
I una conseqüència del coronavirus claríssima, més de 2.000 ERTOs al Baix Empordà han deixat sense feina temporalment a més d'11.300 persones.
Les noves dades dels ERTOs al Baix Empordà demostren que, malgrat augmentar lentament les persones sense feina temporalment, el repunt és bastant estable en comparació a les dades publicades a l'abril.
Doncs, exacte, o sigui, baixa una mica la xifra en comparació amb les dades publicades a l'abril, que no diguem que baixen, sinó que va haver un primer repunt enorme al març i ara a les últimes dades doncs va un creixement més estable. De seguida ho repassarem i si voleu també podeu trobar totes les dades municipi per municipi a la nostra pàgina web radiocapital.cat. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
L'estiu cada vegada és més a prop i d'una banda l'Agència Catalana de Turisme ha confirmat que hi ha mercats europeus que confien en poder venir aquest estiu, però hi ha un però.
Però tot és incert i hem parlat amb la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava i ho tenen clar. Fins que no sàpiguen quan s'obren les fronteres, si s'obren, no saben si sortiran a compte obrir els hotels, els restaurants, etc. Des de l'Agència Catalana de Turisme sí que han demanat als establiments que quan puguin obrir utilitzin els protocols de seguretat per mantenir espais nets, desinfectats, però Martí Sabrià, que és el gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria, segueix tenint dubtes.
Els principals transmissors de la pandèmia són els humans, per tant, per més que posem qualsevol tipus d'espai, que és un espai segur de Covid, només estem dient que estem prenent totes les mesures, però en cap cas estem garantint que no pugui haver-hi una incidència.
Això és evident, i de fet la Generalitat ja assegura que no permetrà aquests distintius de... Vaja, que no veu amb bons ulls aquests distintius d'espai lliure de Covid, precisament per això, perquè es pot haver netejat perfectament, però no, ningú et garanteix que un dels comensals que acaben d'arribar no tingui la malaltia. Per tant, aquí el que és important és garantir les distàncies, fer testos, controlar tots els contactes, i si trobem algun focus, doncs aïllar aquell punt. Sandrine Busnet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Notícia important per molts pares i mares, vaja, per tots, perquè demà s'obre el període de preinscripció escolar al Baix Empordà.
Després de l'ajornament a causa del coronavirus, es podrà finalment presentar les sol·licituds a partir de demà i fins al 23 de maig. S'hauran de fer telemàticament enviant un correu electrònic al centre escollit. Les persones que no disposin de mitjans informàtics ho podran fer en persona, però hauran de demanar una cita prèvia.
L'Arxiu Comarcal del Baix Empordà ha engegat la campanya Arxivem la Covid-19.
Volen recollir el material que serà la memòria social del futur. Les imatges de tothom que hi contribueixi poden ser molt importants per ajudar a documentar i explicar en el futur el moment excepcional que estem vivint actualment. I és que els arxius públics, en tant que institucions que tenen per objectiu preservar la memòria col·lectiva, es brinden a recollir les evidències d'un moment difícil com aquest, per tal que en el futur es disposi d'aquesta memòria no només gràcies al que construeixen les institucions i els mitjans de comunicació, sinó també per cada persona particular.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols reobre els parcs pels gossos.
D'aquesta manera, la ciutadania pot anar a treure a passejar les seves mascotes. Des del consistori sí que es demana als ciutadans i ciutadanes que no s'aglomerin, que vagin mantenint sempre les distàncies de seguretat, i també recorda que recomanen fer servir mascaretes.
Palafrugell fa arribar la xarxa Pirinexus al nucli urbà.
L'Ajuntament ha senyalitzat i arranjat un nou espai per connectar les vies de trànsit de bicicleta amb el nucli de la població. Per aquest motiu, a la zona propera al cementiri municipal s'ha realitzat aquesta acció, que també permet començar a crear una connectivitat amb la xarxa Pirinexus que ja creu el municipi.
I Cruïlles ha celebrat aquest cap de setmana la Festa Major amb un concert d'Amazònia en directe, però clar, Amazònia estava sol a Cruïlles.
Sí, tot i el confinament, Cruïlles va celebrar diumenge passat la Festa Major de Sant Ponç amb un concert d'Amazònia en directe i que va ser retransmès per Instagram i Facebook.
Alba de Gide, bon dia. Ep, no tenim mal Alba de Gide connectada, la tenim, cadascú ja sabeu que estan fent el programa des de casa. Veurem si tenim l'Alba de Gide preparada per entrar en directe, aviam si la tenim. Sí, aviam, Alba de Gide, bon dia.
Bon dia.
Ara sí. Tarragona ha entrat a la fase 1, entre moltes altres zones, però la més poblada és Tarragona. El municipi de Tarragona que ha entrat a la fase 1 amb les primeres terrasses obertes i el petit comerç agafant ritme.
Amb l'entrada en la fase 1, els comerços de menys de 400 metres quadrats de la ciutat han començat a aixecar persianes. Només alguns establiments i amb poca afluència de clients, però les ganes de recuperar la situació anterior a la pandèmia són evidents entre els comerciants.
En les últimes hores s'han registrat 32 morts per coronavirus als centres hospitalaris catalans. Des de l'inici del brot, 6.455 persones han mort en un hospital català després d'haver donat positiu a la prova de coronavirus o bé com a casos sospitosos. Segons les dades del Departament de Salut, actualment hi ha un total de 60.976 casos positius, 248 positius més que el que es van notificar diumenge. Per aquests gairebé 61.000 casos han estat confirmats per una prova diagnòstica, ja sigui un PCR o un test ràpid. L'oposició forçarà la creació d'una comissió d'investigació al Parlament sobre les residències de la gent gran. Tots els grups i subgrups parlamentaris, menys Junts per Catalunya i Esquerra, han signat la iniciativa de la CUP.
La reunió de la mesa i la junta de portaveus d'avui podrien aclarir el calendari de les diferents iniciatives relacionades amb la gestió del coronavirus i les seves conseqüències. La primera que es va posar sobre la taula va ser aquest ple monogràfic sobre la gestió del govern de la crisi de la Covid-19.
I casals i escoles d'estiu es faran amb grups de 10 infants, respectant els 2 metres, i a partir de quan entrem a la fase 3.
La secretària d'Atenció a la Infància, l'Adolescència i la Joventut, Georgina Oliva, ha explicat que el passat dissabte el PROCICAT va aprovar un document marc que ara es concretarà en una taula de governança amb el sector sector i els ens municipals.
Vuit i deu minuts, moment per la informació meteorològica, per saludar l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir va començar el dia amb sol, però al final es va acabar tapant. Continua avui aquest temps variable?
Doncs així és. De fet, ahir entre migdia i tarda fins i tot es va escapar algun plogim. La jornada d'avui torna a estar marcada per un cel variable i canviant, o fins i tot força tapat estones de la tarda i final del dia. La temperatura màxima baixa una mica i es situarà al voltant dels 22 graus. De cares a la propera matinada i matí de dimecres, localment es podria tornar a produir algun plogim i ruixat esporàdic, poca cosa. El temps variable ens acompanyarà, però, bona part de la setmana i dijous, una nova borrasca, ens pot deixar algun ruixat més.
Avui la cançó del dia és amb Mark Ronson, Raisa, la seva nova cançó, I Want to See the Bright Lights Tonight, una cançó publicada o gravada durant aquest confinament, que és una... De fet, és una versió de la cançó de 1974 que havien fet Richard i Linda Thompson. I Want to See the Bright Lights Tonight. Take me to the dance and hold me tight. Tenim una notícia, una cosa que ens vol destacar en Marc Clapés. Marc, què ens dius?
Ja saps que el teu gos o gossa són únics. Sí, per això l'has de portar a Perruqueria Canina La Trufa, a Mont-ras. I especialment ara, a la primavera, amb les molestes espigues i les puces i les paparres. A Perruqueria Canina La Trufa mimem la teva mascota i com que sabem que és única, t'assessorem de manera personalitzada. Truca al 649-201-429 i pregunta per l'Alba.
Al restaurant El Balcó de Calella estem de tornada i d'estrena. Inaugurem el Balcó de Calella a casa. Sí, sí, perquè puguis gaudir de les nostres especialitats a casa. Plats acabats i semiacabats, ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuars. Pots venir a buscar el teu encàrrec o t'ho portem a casa. El Balcó de Calella a casa. Fes el teu encàrrec al 689 62 53 71. 689 62 53 71. O visita el nostre web www.elbalcodecalella.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Falten res, pocs segons per arribar a un quart de nou del matí. I obrim el supermatí ampliant la notícia amb què obríem el programa, que és aquest fet que la imatge del centre, això no hi ha cap dubte, la imatge del centre de Platja d'Aro canviarà de forma important a partir de la setmana que ve i durant tot l'estiu, amb aquesta nova mesura que proposa l'Ajuntament de convertir bona part de l'avinguda principal, en aquest cas l'avinguda S'Agaró, en peatonal, per posar-hi les terrasses i que els cotxes doncs vagin per una altra banda. És la notícia que us avançàvem ahir aquí a Ràdio Capital i que ara ampliem amb en Gerard Escaig.
L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro té sobre la taula una mesura per assegurar que les terrasses poden obrir aquest any amb les distàncies de seguretat necessàries pel coronavirus i que hi ha prou a passejar. S'ha decidit barrar el pas als cotxes a una part de l'avinguda que creua el municipi a partir del migdia i eliminar la zona blava a la resta. A l'asfalt s'hi col·locaran les terrasses. La proposta es presentarà aquesta setmana als empresaris de la zona, però aquests ja han anunciat que la veuen amb bons ulls.
La proposta divideix l'avinguda en dos trams. Repassem-los.
El tram entre el giratori del doctor Trueta, on hi ha la farmàcia Sala, fins al giratori situat davant del McDonald's i l'Ajuntament. Aquest serà un dels dos primers trams. Aquí no es deixaran passar cotxes a partir de les 12 del migdia. Les terrasses es podran col·locar a l'asfalt a partir d'aquesta hora, de les 12 del migdia. Això sí, s'habilitarà un pas de seguretat i s'estudia com garantir l'accés als hotels. El segon tram va des del giratori del McDonald's a la sortida de Calonja. Aquí, com la vorera és més àmplia, s'eliminarà la zona blava i les terrasses es col·locaran on aparquen els cotxes.
La proposta es durà a una reunió amb els empresaris aquest dijous per demanar-los opinió i per consensuar els detalls.
Si tira endavant, a partir de dilluns es començaran a pintar les senyalitzacions perquè estiguin llestes quan el municipi entri a la fase 1 de la desescalada, que permet obrir les terrasses al 50% d'ocupació. Manel Canadell és el president de l'ADEM, l'Associació d'Empresaris de Castellplatja d'Aro, i ja hi veu la mesura amb bons ulls. Així ho ha explicat a declaracions a Ràdio Capital Pere de l'Empordà.
És evident que totes les mesures que serveixin per dinamitzar i per donar més capacitat i per poder donar més servei a la gent, perquè esclar, també cal tenir en compte que nosaltres a Platja d'Aro som un municipi capital amb el tema de rebre turistes i llavors esclar, tampoc no podem ruir d'aquesta manera el nostre servei, de manera que això és bo tant pels empresaris com pels que ens visiten.
A més, s'habilitaran dos aparcaments perifèrics. Un d'ells se situarà a la zona dels estanys, gràcies a la cessió d'un terreny de més de 4.000 metres quadrats. I un altre a la part est del municipi, a l'aparcament de l'antiga discoteca Palladium, de més de 4.000 metres quadrats també. L'alcalde de Castellplatja d'Aro, Mauricio Jiménez, explica a Ràdio Capital de l'Empordà que l'objectiu és assegurar la seguretat sanitària de l'etapa post-Covid-19.
Creiem que hem de garantir que el nostre municipi, en aquest cas els carrers més concorreguts de casa nostra, com és l'avinguda principal o l'avinguda Cavall Bernat de Platja d'Aro, hem de tenir la garantia de que les persones, els visitants que s'apropen a casa nostra, tenen garanties de poder desplaçar-se doncs, amb els metres de seguretat que correspon a la circulació dels vianants per via pública amb aquest post-Covid. El que d'alguna manera proposa és que hi hagi itineraris de circulació i garanties de que la gent pot passejar.
Ara caldrà esperar a que el pla es confirmi i el Baix Empordà passi a la fase 1 per poder gaudir d'una avinguda sense vehicle.
Doncs sí, Gerard, caldrà esperar. Aviam què en diuen els empresaris de forma oficial, però tot apunta que tirarà endavant i veurem com s'aplica, sense cap mena de dubte, una notícia, com dèiem, valenta, que caldrà anar observant i que a més posa pressió a la resta de municipis de la comarca per intentar reduir el trànsit de cotxes aquests dies a partir d'ara i que les terrasses es puguin ampliar. Veurem si això acaba passant. De seguida escoltarem l'entrevista que vam enregistrar ahir al migdia amb en Manel Canadell, que és el president de l'Associació d'Empresaris de Castellplatja d'Aro. Us ho avancem, us expliquem que està gravada, perquè en un moment doncs, es parla d'aquesta mesura, una mesura que en aquell moment encara no estava confirmada per part de ningú, i per tant potser això us es sorprèn. De seguida aquí al Supermatí amb Manel Canadell, que és això, el president de l'Associació d'Empresaris del Baix Empordà. No del Baix Empordà, sinó del Castellplatja d'Aro. Quan són ara mateix les 8 i 19 minuts. Els últims dies estem fent una ronda informativa aquí al Supermatí per observar quina és la situació, quin és el panorama empresarial i comercial a casa nostra en aquesta crisi del coronavirus. Hem parlat amb diferents associacions, encara ens en queden moltes, i avui parlem amb l'Associació d'Empresaris de Castell Platja d'Aro. Parlem amb el seu president, que és el Manel Canadell. Què tal, bon dia?
Hola, bon dia, Dani, què tal?
Com esteu?
Bé, estem en un moment de transició. Ara, d'alguna forma, tot el teixit empresarial hem anat assumint aquesta situació que ara darrere, que hem passat, i ara amb les noves directrius que es pot anar obrint amb cita prèvia, doncs ens estem adaptant a aquesta situació. Segons el tipus de negoci que es tracti, doncs té unes coses, unes particularitats, unes altres, però estem a l'espera ja definitivament de poder obrir d'una vegada amb tota normalitat, que esperem que sigui el més aviat possible.
Doncs, si li sembla, fem un repàs de com esteu ara mateix i com estarem amb una mica de sort a partir de dilluns que ve i després de cara a l'estiu. Ara mateix, comerços estan oberts amb cita prèvia? Perquè, clar, a Platja d'Aro la base és el comerç. Tenim els comerços oberts en aquests moments?
No tots. N'hi ha alguns que amb aquest format que comentes de la cita prèvia van obrint a mesura que van tinguent gent, especialment les cadenes grans, i llavors els més locals, molts ja esperen a que sigui definitivament l'obertura a partir, si tot és, si no hi ha cap canvi, diguem, a partir de dilluns que ve.
I pel que fa a restaurants, ara mateix, sí, en aquests moments, quin percentatge estan oberts per anar a recollir el menjar?
Bueno, això cada vegada n'hi ha més, de restaurants. Aquestes setmanes passades van començar a donar aquest servei. Jo diria, no tots, però molts restaurants estan donant aquest servei, i a l'espera també que puguin obrir. També esperem que entrem en la fase 1, el més aviat possible, però l'oferta en aquest moment de restaurants, tant de takeaway com per anar a recollir, o delivery, és bastant àmplia. S'han afegit molts com una manera de seguir facturant aquestes èpoques que tenim que tenir tancat.
Doncs anem a la fase 1. Estem a la fase 0, anem a la fase 1, que com a mínim hauríem d'entrar-hi dilluns que ve, com a mínim. Amb una mica de sort, doncs, ja hi serem dilluns que ve. Si no, doncs haurem d'esperar una altra setmana. Implica que restaurants poden obrir la terrassa un 50% i comerços poden obrir tots els que facin menys de 400 metres quadrats. Pel que fa als comerços, estem parlant que tots els comerços de Platja d'Aro fan menys de 400 metres quadrats? Més enllà de,
no.
Del... Clar, és que la mida, ara, en aquests casos, a mi mateix se'm fa difícil de calcular què són 400 metres quadrats.
Home, 400 metres quadrats és un comerç gran.
D'acord.
Sí, 400 metres quadrats, ja pots agradar-ho, a part d'alguna cadena i això, no són masses.
Clar.
Tampoc, eh? N'hi ha alguns, però en comerç de roba, de moda i això, n'hi ha alguns, sí, però no són el que hi ha més. Al revés, aquí el format tendeix a ser de molt menys de 400 metres quadrats.
Clar, i quan arribem a la fase 1, perquè obrin els comerços, caldran unes mesures de seguretat extremes. Ja s'han adaptat als comerços de Platja d'Aro, de Castell Platja d'Aro, a aquesta nova situació?
Sí, nosaltres des de l'associació estem donant tota la informació que va sortint de manera oficial. Tenim conveni amb una empresa concretament de un proveïdor de material per aquesta feina de les desinfeccions, i aquí la gent està tothom amb la responsabilitat de que obrirem i que obrirem amb totes les garanties, i fins i tot estem pensant de fer d'alguna forma no un segell, però com una distinció sobre els establiments que tenen i observen totes les normes de seguretat i higiene. Però si la resposta és si aquí tot el teixit comercial està molt sensibilitzat amb això, i com som una plaça molt turística i molt enfocada al comerç, tenim que seguir amb aquest nivell alt de servei, i ara en aquest moment, doncs, de higiene i seguretat.
Per tant, estaran llestos per obrir, si dilluns que vendrem a la fase 1?
Sí, totalment. Dependrà llavors de cada empresari si Esclar, com que la majoria de gent ha fet ERTO, haurem de veure si es desmobilitzen tots els empleats o s'obren de moment amb una plantilla més reduïda. Dependrà una mica perquè, esclar, en realitat, l'obertura del comerç a nosaltres no ens beneficia massa si és que no ve acompanyada de l'obertura de la mobilitat entre les persones, tant de les províncies com del sud de França. Per tant, obrirem i també esperem, sobretot, el que serà més important per nosaltres és que realment es permeti la circulació de les persones.
Clar, això li volia preguntar, li preguntava precisament perquè obriran, tot i saber que el públic que podran rebre serà molt limitat en comparació amb les mateixes dates d'altres anys, perquè almenys fins a finals de juny no vindran persones de la resta de l'Estat i persones del sud de França encara no hi ha data.
Exacte, això és. Evidentment, ara estarem en una època una mica més vall del que és la temporada de venda. Normalment això ja es produeix després en el període que va entre Setmana Santa i Sant Joan, no tant com aquest any, naturalment, perquè en altres moments la gent ha pogut vindre, però aquí a Platja d'Aro confiem i esperem que al ser una localitat amb un percentatge del 80% pràcticament d'allotjament de segona residència, doncs tota la gent, en el moment que es pugui que es puguin apropar, vindran. Això els donarà un flux de gent important.
I clar, això...
Però, esclar, això...
Digui.
No, disculpa. No, dic que això preveiem que el començament de la temporada, de manera oficial, tant per una cosa com per l'altra, serà doncs, com habitualment a partir de Sant Joan.
I pel que fa a restaurants a partir de la fase 1, es parla en molts punts, perquè, com saben els oients, a partir de la fase 1 podran obrir restaurants, però només podran obrir a terrasses i el 50% de l'ocupació. S'està parlant a altres municipis d'ampliar les terrasses perquè pugui haver més afluència en els restaurants fins al punt en què pugui ser rendible obrir. Això passarà a Platja d'Aro?
Sí, això també passarà aquí. Hem tingut reunions amb l'Ajuntament, amb l'alcalde, senyor Jiménez, i segurament s'habilitarà inclús l'avinguda Segaró, que és l'avinguda principal, perquè tothom ens entengui, i es parla inclús d'ampliar la zona de voreres i, conseqüentment, doncs, que cada establiment pugui ocupar més metres.
Una mica eliminar funció, espai per cotxes, vol dir?
Sí, correcte. I llavors que cada establiment tingui la capacitat de poder ampliar el seu espai, la seva ocupació de via pública, per tal de poder col·locar totes les taules que tenien en els altres anys. O sigui, això una mica per amortiguar l'efecte d'aquestes obligacions de mantenir aquestes distàncies.
Déu-n'hi-do, és una mesura que sí que s'havia anunciat, ampliació de voreres, d'espai dins la mateixa vorera, però treure espai pels cotxes és una mesura bastant pionera, almenys a la nostra comarca. Això seria restringit a l'espai de la fase 1 o es mantindria per garantir les distàncies durant tot l'estiu?
A veure, jo correspondria més contestar aquesta pregunta a l'Ajuntament. Jo puc parlar per lo que ens ha comunicat l'alcalde, que és que sí, que això es farà d'aquesta forma i que durarà doncs, el període de l'estiu per intentar, dintre la mesura de lo possible, que ells també fan tot el que poden, per salvar els negocis que estaran en un moment crític aquesta temporada.
Per tant, això suposo que molt bona notícia pels restauradors, en aquest cas.
Sí, és evident que totes les mesures que serveixen per dinamitzar i per donar més capacitat i per poder donar més servei a la gent, perquè, esclar, també cal tenir en compte que nosaltres a Platja d'Aro som un municipi capital amb el tema de rebre turistes i llavors, esclar, tampoc no podem ruir d'aquesta manera el nostre servei, de manera que això és bo tant pels empresaris com pels que ens visiten. Al final es tracta d'intentar ser imaginatius i ser creatius amb el sistema d'intentar que la temporada, intentar salvar la temporada, almenys fins al setembre, ja que preveiem que aquesta temporada també s'allargarà donat que la gent que surti d'Oberta no irà de vacances immediatament i és molt possible que també ens allarguem fins a finals de setembre. Estem una mica esperançats en totes aquestes coses. La dubte important és la capacitat de despesa que portarà la gent que ens visita.
Clar, ara li anava a preguntar per això, és a dir, un cop passada la fase 1, això encara, vull dir, han de passar almenys 3 setmanes perquè hàgim superat la fase 1, és a dir, d'aquí 3 setmanes entrarem a la fase 2, fase 3, i a finals de juny arribaríem a aquesta anomenada nova normalitat, que és quan vostè diu que començaria ara la temporada. Amb quines esperances s'encaren ara mateix a la temporada que vindria, que seria juliol, agost i setembre? Hi ha possibilitat encara de salvar la temporada?
Bé, a l'empresari, per definició, és arriesgat i és optimista, i nosaltres també. La temporada forta a Platja d'Àrea, que és municipis de la costa, doncs, com he dit, és juny, juliol, agost i setembre, amb la qual la gent està una mica esperançada, ja que com que els temes de viatges amb avió i això seran molt restringits i la gent no és fàcil que puguin volar altres destins, com habitualment ha passat sempre, tinguem-ho. Nosaltres estem preparant una campanya des de l'ADEM, que és que veurà la llum aquesta setmana que ve, que fem tota una sèrie de dies amb obsequis, amb lots d'obsequis de tots els nostres associats, que són 190 pràcticament, amb la qual hi ha una repercussió bastant gran en aquesta campanya. Estem fent tot el que podem per intentar salvar-ho. La gent està ara veuen una mica la sortida del túnel, hem passat d'una etapa més depriment, la gent està més apagada, ara detectem que l'estat d'ànim està canviant, i Platja d'Aro és un lloc que gent en tindrem. Després hi ha altres factors que poden influir, però el que estem convençuts és que nosaltres som capaços de capitalitzar en aquesta part de la Costa Brava Centre el turisme de shopping i el turisme de segona residència. Per tant, és un optimisme moderat, però hi ha optimisme.
Clar, tot plegat per intentar que la gent que no podrà sortir de l'estat probablement doncs vingui a la Costa Brava.
Aquí està. Nosaltres, per això, fem aquesta campanya Reclam. Anem a buscar 2 o 3 radials de la nostra zona, el que seria Catalunya, el sud de França, ens allarguem una mica fins a Aragó, i també a la part nord de Llevant. Inclús intentarem dirigir la campanya també a Madrid, que anys enrere havia vingut molts madrilenys aquí, País Basc. O sigui, ara hem de pedalar perquè com tothom sortirà de zero, no tenim competidors que estiguin per davant nostre, sinó que tots sortim al mateix punt de la sortida, ser molt ràpids i ser molt eficaços amb l'efecte crida perquè la gent ens vingui aquí. I això pues, passa per pues, oferir, a part de tots els serveis, pues, sobretot, un tema de garantia sanitària.
L'atur aquí a casa nostra, al Baix Empordà, ha pujat de forma alarmant aquests dies. Després de mesos que havia anat caient, hem tingut una pujada que ara mateix estava comprovant les xifres perquè les teníem publicades d'aquesta última setmana. Hi ha hagut més de 2.000 ERTOs que han deixat temporalment sense feina 11.300 persones. Per exemple, una xifra a Palafrugell, 227 nous aturats a l'abril. Aquest fet que la temporada doncs, pugui almenys capitalitzar el turisme nacional aquí a la Costa Brava facilitaria que tornin a la feina aquestes persones i poder rebaixar les xifres d'atur i que no acabin sent tan dramàtiques?
Sí, naturalment, és a dir, tothom té per la seva dimensió de negoci, bé sigui qualsevol, un hotel, un restaurant, una botiga, pel seu espai de venda o pel de servei, tenen de tenir un número determinat d'empleats. Potser aquest any la gent s'ho mirarà més, però si, com sembla, tenen gent, al final poden ser capaços una altra vegada de tornar a donar treball a la gent. I també cal tenir en compte que Platja d'Aro, en aquestes últimes setmanes, s'ha incrementat d'una manera relativament important el nombre de gent que s'ha empadronat per viure aquí tot l'any. És a dir, gent que venien aquí només a passar vacances i ara, doncs, amb tota aquesta nova costum o nova pràctica de fer teletreball, i d'això hi ha molta gent que s'ha donat compte que viure el millor a Barcelona i tenir un apartament aquí, una casa a Platja d'Aro i poder treballar a distància, doncs ens hem posicionat com un lloc atractiu perquè gent vingui a viure aquí tot l'any. És a dir, també, d'alguna manera, podria ser que l'estiu, que l'hivern que ve, a partir de setembre, octubre, també s'incrementa de manera bastant sensible el tema d'habitants aquí a Platja d'Aro.
Diguem que la gent s'ha adonat que no és essencial viure a Barcelona.
És millor viure a Platja d'Aro que a Barcelona, em dóna la sensació.
Això no en tenim cap dubte.
I la gent s'ha anat donant compte, tot l'entorn, aquí tenim una qualitat de vida, tenim uns serveis que no ens falta de res, tenim els capitals molt a prop, i finalment tot això ens haurà ensenyat a tots plegats a mirar d'un altre punt de vista les coses.
Jo li preguntava la qüestió dels ERTOs perquè també el turisme és la base de l'economia i una gran part de l'ocupació aquí al Baix Empordà està basat en el turisme i en el comerç, en el tercer sector, vaja. I després, el que ens explicaven just a l'inici d'aquesta pandèmia és que hi havia preocupació pel fet dels treballadors temporals, treballadors que que treballen un fixes discontinus, diguem, no? Que treballen una època durant una època de l'any i mantenen el compromís de l'any que ve tornar-hi. Es podrà tornar a cridar tots els treballadors temporals que estaven en nòmina? Això per una banda. I després, s'ha resolt la qüestió de si es podien posar com a ERTOs o no?
Aquest tema, començant per la segona pregunta, que si es podem posar com a això, no tenim encara una resposta exacta, definitiva, i en quant a la primera part de la pregunta, a veure, esclar, com més triguem a tindre la possibilitat d'obrir negocis, més això es va complicant. Jo suposo que com que no és una característica només de Platja d'Aro, sinó que és una característica aquesta dels fixos discontinus, que es donava molt tant a llocs turístics d'hivern com d'estiu, i aquí d'estiu doncs ens ocupa, alguna solució es tindrà que trobar, perquè, esclar, això trenca tota la dinàmica que hi havia fins ara de contractació estival i estiuenca, i ara tota la gent que són grans empleadors, hotels, que estan molt de personal, càmpings, etc., trobaran amb això una dificultat per poder trobar personal i per poder tenir-ho tot, diguem, en regla.
I ja per acabar, si vostè ha de demanar a les administracions mesures, quines serien?
Bueno, a veure, aquí, a veure, d'entrada, hem de fer-nos càrrecs tots, especialment els que manen, de que el teixit empresarial està molt i molt tocat. És a dir, no descobreixo res quan, per exemple, tots els autònoms, petits empresaris que tenen un negoci, finalment aquest negoci no deixa de ser un medi per obtenir un salari a final de mes. No és que la gent tingui un negoci d'aquests petits empresaris, mitjans empresaris, per fer molts de diners, sinó que és, moltes vegades és un autoempleo que la gent tenen doncs unes previsions d'entrada i unes despeses. Clar, en aquest moment les despeses es mantenen al mateix nivell, no s'ha tocat res, hem de seguir pagant tot el mateix, i en canvi els ingressos estan a zero. Nosaltres, clar, un empleat normal que estigui assalariat, si té un ERTO, no té despeses. Nosaltres no podem treballar igual que qualsevol altre empleat, però continuem tinguent totes les despeses d'autònoms, de seguretat social, tot el que fa referència a lloguers, etcètera, etcètera. Per tant, hauríem de ser molt i molt determinats amb el tema d'ajudes al petit empresari, perquè en realitat nosaltres, el que jo domino la tercera fase, és quan arribem al mes d'octubre, com estarà la gent si haurem sigut capaços d'estalviar per poder passar l'hivern que ve.
Clar.
Per tant, la gran reivindicació és ajudeu-nos a nivell dels que manen, perquè el petit empresari ara no té cap possibilitat de revertir aquesta situació.
Quants comerços podran superar o podran tornar a obrir? Perquè, clar, també no n'hem parlat. Quants comerços hauran quedat enrere després d'aquesta crisi?
A veure, en aquest període del confinament, jo crec que tots i cada un de nosaltres han anat fent una mena d'examen de la seva proposta. Llavors, jo crec que les propostes que sortiran a partir d'ara, doncs molta gent s'ha dedicat a explorar més el tema de l'internet, a millorar els seus negocis. Jo sempre dic que nosaltres hem de donar una qualitat molt alta de servei i de producte, perquè això ens fa venir millor turisme, a millor qualitat, millor turisme. Això és una incògnita, no es pot saber. També hi haurà gent que haurà arribat en aquest moment amb una tresoreria més debilitada o no. L'examen d'això jo crec que poc o molt ara la gent podran obrir aquest període d'aquest estiu, parlo de Platja d'Aro, i Sagaró i Castell d'Aro. La pregunta, aquesta resposta seria més aviat a l'octubre, a veure com queda llavors entre el que s'ha atreçat, el que s'ha ingressat i el que preveiem que costarà passar l'hivern, el proper hivern. Aquí és on jo crec que serà el següent compromís de veure tots a l'octubre com quedem. En aquest moment és molt difícil aventurar això. Mm-hmm.
Doncs ho veurem a l'octubre i veurem aviam com avancen les fases, quanta gent ve a l'estiu a Platja d'Aro i també a tota la Costa Brava. Manel Canadell, president de l'Associació d'Empresaris de Castell Platja d'Aro, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí, que tingui molt bon dia.
No es mereixen, que tingueu bon dia i saludos als vostres oients.
No ens movem de Castell Platja d'Aro perquè avui hi ha diverses notícies en aquesta població. I és que hi ha discrepàncies entre el govern de Platja d'Aro i un dels partits de l'oposició, Som, per les obres d'arranjament dels desperfectes causats pel Glòria al passeig. El grup de l'oposició es queixa que s'està enterrant runa creant un perill mediambiental, mentre que l'executiu assegura que és una pràctica habitual i que ho fan per salvar la temporada turística.
Sí, des d'aquesta formació traslladen que aquestes obres són celebrades per tots els partits, però que no coincideixen amb el sistema d'execució. En aquest sentit, diuen que demanaran a costes de l'Estat per consultar la legalitat d'aquestes actuacions. Per Som, això crea un perill d'esllavissament i que pel medi ambient hi apunten que també comportarà un sobrecost perquè ara la runa estava a la vista, però que quan s'hagin de fer les obres a l'hivern s'haurà de separar la runa de la sorra. El partit diu que ha demanat explicacions al consistori, que els han traslladat que és una pràctica habitual i que preveuen retirar tota la runa, plàstics i cablejat, després de la temporada turística. Adrià Tauler és el portaveu de Som.
Això per part nostra ens sembla, primer de tot, poc ètic, perquè si quan fas una obra a casa d'un particular li fas retirar la runa, doncs és normal que com a ajuntament tu també ho facis. Econòmicament tampoc s'aguanta, perquè ara tota la runa estava, diguéssim, sobre la sorra i era molt fàcil de retirar, i quan aquesta s'enterra hi ha el perill o que quedin restes o que aquest treball sigui molt més costós del que si s'hagués fet ara en aquests moments.
En canvi, com explicàvem, el govern diu que fer això és habitual i assegura que ho arreglarà després de l'estiu per tal que no afecti els ciutadans en l'ús de la platja durant la temporada estival.
Bon dia.
Tenim a punt amb Pedro Ruiz, perquè a vegades aquests dies avui ens està donant problemes la connexió. Ara sí que el tenim llest.
Efectivament, des de l'executiu municipal detallen que és una queixa infonamentada per part de Som. També expliquen que ja els van detallar tot el procediment en una comissió informativa d'urbanisme celebrada la setmana passada. En concret, se'ls va comunicar que ara s'arranjaria la platja i que la reparació completa es realitzaria després de la temporada turística. La zona afectada del passeig és d'uns 500 metres. El tram va quedar totalment descalçat per la part de sota i va deixar afectats els tubs de plàstic que porten el cablejat de la instal·lació elèctrica. Davant d'aquest panorama, Costes ja ha concursat les obres d'arranjament del passeig, que comportarien el moviment d'uns milers de metres cúbics de sorra, la retirada de tota la instal·lació que queda perjudicada i la construcció d'una escullera de rocalla sota el passeig que faci més consistent el passeig i es puguin evitar futurs danys davant d'altres circumstàncies meteorològiques adverses. Les obres que fa Costes estarien en disposició de començar a finals de maig, però el govern demana fer-les a finals de setembre o ja entrat al mes d'octubre. Montse Rovira és la regidora d'Urbanisme i n'explica els motius.
Perquè intervenir ara en el passeig suposaria posar una quantitat important de maquinària pesant per remoure els milers de metres cúbics de sorra, per treure tot el cablejat, s'hauria de tancar mig passeig sense fer-hi cap activitat. Llavors nosaltres hem cregut oportú arranjar-ho en la mesura que del possible. Ja hem tret molts de tubs de plàstic d'aquests, pràcticament el 80%, però n'han quedat uns quants.
Rovira confia que aviat es pugui recuperar l'activitat al passeig i la gent pugui gaudir de l'entorn. També assevera que Som busca un rèdit polític en la situació en la que no toca i creu que també s'haurien queixat si haguessin permès que la maquinària pesant actués per retirar la sorra durant l'estiu i que els haurien acusat de sacrificar la temporada turística.
La Direcció General de Costes del govern espanyol ha tornat a començar les obres d'arranjament del Passeig del Mar, en aquest cas en Sant Antoni de Calonge, que va ser malmès pels efectes del temporal Glòria.
A més, també es compromet a tancar l'adjudicació del projecte pel Passeig de Platja d'Aro, que és l'últim que quedava pendent d'adjudicació després que l'empresa pública Traxa s'hagi fet càrrec dels de l'Escala i Cadaqués, també inclosos en el paquet d'actuacions de l'Estat a la costa gironina.
Les obres al Passeig del Mar de Sant Antoni de Calonge ja estaven adjudicades abans de la declaració de l'estat d'alarma.
Així és, però no era el cas de les del Passeig de Castellplatja d'Aro. Per això la Direcció General ja té les ofertes a la seva disposició per fer-ne l'adjudicació en els pròxims dies. El Passeig del Mar de Sant Antoni de Calonge va ser un dels més malmesos pel Glòria, el temporal que va afectar especialment la Costa Brava aquest gener 2020. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va anunciar que, reparat tot el que havia fet malbé el temporal, el municipi costaria més d'1,5 milions d'euros.
Ara, aquí al Supermatí, fem anàlisi de dades sobre els ERTOs.
Empordata, l'anàlisi de l'actualitat a partir de les dades.
Les últimes dades facilitades per l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat destaquen que hi ha hagut al Baix Empordà 2.090 ERTOs que han afectat més d'11.300 persones, Gerard.
Les poblacions amb més habitants, com és d'esperar, són les que tenen més ERTOs afectant a més ciutadans. Entre ells hi destaca Palafrugell, hi ha més de 350 ERTOs en total i gairebé 2.000 persones afectades. Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Castellplatja d'Aro també estan afectats per la crisi del coronavirus. En cada un d'aquests tres municipis hi ha més de 1.200 ERTOs presentats, amb Palamós superant els 1.700, uns 500 més, que a Castellplatja d'Aro. Torroella de Montgrí és la cinquena població amb més ERTOs, que té quasi 180 ERTOs i 900 treballadors sense feina temporalment, segons les dades fetes públiques per la Generalitat de Catalunya.
Si comparem aquestes dades amb les de l'abril, amb les que van publicar a l'abril, o sigui, fa un mes, que es corresponien amb el març, hi ha hagut un augment de persones sense feina i ERTOs presentats, però, clar, no hi ha hagut el boom que hi va haver al març, sinó que hi ha hagut un lleuger increment.
Així és. A més, mentre els municipis més grans la gent es queda sense feina, a Garrigoles i a Vilopriu, segons les dades de la Generalitat, no s'ha presentat cap ERTO. On sí que n'hi ha és a Fuixa i a Parlavà. Tot i que a Fuixa només ha afectat un sol treballador, a Parlavà l'únic ERTO que s'ha presentat ha deixat sense feina a 6 persones. Entre els sectors més afectats hi ha l'hostaleria, amb quasi 700 ERTOs presentats, afectant a més de 4.000 persones, i el comerç a l'engròs i al detall, on s'han presentat gairebé 475 expedients de regulació temporals d'ocupació i que han deixat 2.200 persones al carrer de manera temporal.
Ara fem previsions, perquè tot el que estem fent aquests dies són previsions, pel que fa al turisme, unes previsions que fa l'Agència Catalana de Turisme. Confirmen que alguns mercats europeus encara confien poder viatjar a la Costa Brava aquest estiu. Són, per exemple, el mercat francès, l'holandès, el belga o l'alemany, i, de fet, hi ha reserves de juliol i agost que encara no s'han cancel·lat. Així ho asseguren diversos mitjans, que concreten que tres directores d'oficines europees han dit que aquest estiu el cotxe serà important per... serà el transport més utilitzat i que, per tant, ho tenen més fàcils zones del territori català on s'hi pot arribar bé en cotxe des d'altres països. Concretament, serien la Costa Brava i els Pirineus.
Sí, de fet, fins i tot la Josefina Mariner, que és la directora de l'oficina de França, ha explicat que aquest context pot ser una oportunitat perquè Girona es posicioni, ha dit, en el marc de turisme rural i pobles d'interior. Tot i així, la incertesa que tenim ara mateix del que passarà fa més que evident que no podem donar res per segur. En declaracions de Ràdio Capital, el gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Martí Sabrià, ha dit que, en referència a l'estiu, tenen tots els dubtes del món i els tindran mentre no sàpiguen quan s'obriran les fronteres.
Em sembla més important saber quan la gent podrà venir, quan hi haurà trànsit entre regions sanitàries, entre autonomies, entre països, i és a partir d'aquí que podrem potser elaborar algun escenari virtual, però que pugui coincidir més o menys amb la realitat a venir.
Clar, segons ha dit Sabrià, fins que no tinguin aquesta informació, alguns hotels tenen molt difícil poder decidir si obrir o no. A més, també ha recordat que tenen una oferta sobredimensionada, en el sentit que per molt que tinguessin visitants d'arreu de Catalunya, si no tenen públic estranger, ha dit, una gran part de l'oferta allotjativa no podrà obrir i no tindrà públic suficient com per poder produir riquesa, per dir-ho així. El mateix passa en restaurants i bars pensats perquè hi hagi 500.000 persones a l'estiu al Baix Empordà.
És a dir, nosaltres tenim una oferta molt gran d'allotjament, tenim poques places hoteleres a l'entorn de les 14.000, però en tenim més del doble en càmpings al Baix Empordà i en tenim un nombre que ningú sap, incomptable, no declarat i no regularitzat, d'apartaments i segones residències. És cert que una part d'aquestes segones residències es poden ocupar tot l'estiu, perquè si la gent no pot viatjar, pot fer d'aquest espai que potser utilitzava caps de setmana i 15 dies a l'estiu, el pot utilitzar potser molts més dies. I per tant això podria anar molt bé per una part de la restauració. Però en qualsevol cas, si no tenim públic estranger, una gran part de la nostra oferta allotjativa no podrà obrir.
Ja, després hi ha la qüestió dels protocols de seguretat.
Exacte, fa mesos que es parla dels protocols de seguretat que s'han d'aplicar als establiments perquè els visitants puguin tenir confiança en anar-hi, no només establiments, sinó també platges, per exemple, i en aquest sentit ja es va plantejar un segell com a distinció per a aquells establiments que duguessin a terme protocols específics, però s'hauria reconegut a Ràdio Capital que en realitat és difícil, ja que són les persones qui són les principals transmissores.
És evident que els principals transmissors de la pandèmia són els humans, per tant, per més que posem qualsevol tipus d'espai que és un espai segur de Covid, només estem dient que estem prenent totes les mesures, però en cap cas estem garantint que no pugui haver-hi una incidència. Dos clients arribats de procedències diferents, que estiguin 8 dies en un hotel, un amb la malaltia al damunt i l'altre sense, poden marxar tots dos carregats de coronavirus.
Sobre això ha assegurat que seran molt rigorosos perquè la transmissió no es produeixi a partir de cap dels elements físics de l'hotel, però com dèiem, eliminar la possibilitat que hi hagi una transmissió entre persones, ha dit, no ho poden garantir. La Comissió Turística del Baix Empordà, que formen els regidors de turisme de la comarca, també va acordar dijous coordinar certes actuacions, com per exemple crear una agenda d'activitats en clau Empordà per estructurar tots els esdeveniments que es poguessin dur a terme. I el Consell Comarcal del Baix Empordà també ha ofert ajuda en coordinació de la informació de les diverses accions que s'hagin de prendre. En qualsevol cas, la premissa sempre és la mateixa. Davant de la incertesa de tot el que pugui passar, qualsevol decisió per entomar accions definitives és complicada.
Doncs mireu, una notícia que acabem de saber i que publica el diari El País i també la cadena SER. De fet, ho han publicat el BOE, el govern espanyol. Un ordre que diu que tots els estrangers... tots els viatgers que vinguin a Espanya des de l'estranger, siguin espanyols o no, hauran d'estar en quarantena 14 dies després de la seva arribada. Per tant, no se'ls hi aplicaran aquestes fases. És un ordre del Ministeri de Sanitat que s'ha publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat i que serà efectiu a partir d'aquest divendres, que és 15 de maig. Una ordre que estarà vigent durant l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues. Per tant, viatgers que arribin a Espanya des de l'estranger s'hauran de quedar en el seu domicili o, vaja, on estiguin, a l'allotjament on estiguin, hotel, el que sigui, i hauran de limitar els seus desplaçaments només per adquirir aliments, productes farmacèutics de primera necessitat o també per poder anar doncs, a establiments sanitaris o llocs on hagin d'anar per força major, però s'hauran de quedar en quarantena les persones que arribin de l'estranger durant 14 dies. Això imaginem que serà durant l'aplicació de l'estat d'alarma, però encara no hi ha una finalització definitiva d'aquesta ordre i veurem si s'aplica a partir de finals de juny, que és quan es preveu que puguin arribar o començar a arribar turistes. Tot això és molt incert i tot això, com us dèiem, només són previsions. El que ja és una certesa és que demà comença la preinscripció escolar. Expliquem-ho amb la Sandrine Busnet.
Sí, després d'haver estat ajornat a causa de la crisi sanitària, s'obre demà el període de preinscripció per a l'educació infantil, educació primària i l'ESO. Així, els pares podran presentar les sol·licituds fins al 22 de maig. Per tal de reduir la presència de les famílies als centres educatius, es demana realitzar les sol·licituds telemàticament. S'haurà d'enviar un correu electrònic al centre demanat en primera opció amb la documentació requerida escanejada. La resposta de l'escola per correu electrònic valdrà com a confirmació de preinscripció. Les persones que no disposin de recursos informàtics podran fer-ho personalment, però hauran de demanar una cita prèvia al centre.
I on poden trobar els pares tota la informació que necessiten?
Les escoles publicaran en el seu web tota la informació necessària que abans es donava durant les jornades de portes obertes i també s'hi trobaran les llistes provisionals de barem, de llistes d'assignacions i d'espera. Les reclamacions al barem provisional s'hauran de fer telemàticament i la resposta del centre valdrà com a justificant de recepció. Excepcionalment es podran fer presencialment demanant prèviament una cita al centre. Per a més informació, també es pot consultar l'apartat de preinscripcions a la web de la Generalitat de Catalunya, Estudia a Catalunya.
5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Avui, òbviament, allargarem el programa i ara de seguida parlarem amb en Josep Lluís Vidal de Tecnologia i Oci Digital.
El teu gos s'ho mereix. A Mont-ras, perruqueria canina La Trufa. 12 anys d'experiència i de contínua formació ens avalen. Som especialistes en totes les tècniques de perruqueria canina. Tall a tisora, stripping, tall comercial. A perruqueria canina La Trufa ens adaptem a les necessitats de cada gos, perquè cada gos és únic. Per això, oferim un assessorament personalitzat per cada mascota. Perruqueria canina La Trufa. Som a Mont-ras, al carrer Carrilet número 14. Visita'ns al web espailatrufa.com o truca'ns al 649-201-429.
Les 8 i 56 minuts. Ai, no he pensat ara, no he pensat que... Josep Lluís, què tal, com estàs? Ara, ja ha entrat. No he pensat que la teva sintonia no entra mai quan toca i l'he llançat amb tota la il·lusió i ens hem quedat aquí com incòmodes esperant-la.
Em sentiu bé?
Jo sí.
Ah, val, perfecte, perfecte. Sí, jo també. Què tal, bon dia, eh?
Bé, bon dia, com va?
Bé.
Ep.
Aquí estem.
Aquí estem.
Dimarts, ara esperant a veure si entrem a la fase... Hola. Sí, no, que deia que esperem a veure si entrem a la fase 1 la setmana que ve, ja.
Clar, no, bueno, aviam si tenim la sort, perquè...
Dani?
Estem tenint problemes en la connexió amb en Josep Lluís Vidal, si no la farem per telèfon, la connexió. Em sents o no? No ens sent en Josep Lluís.
Jo sí que et sento bé, tu no em sents bé?
Ah, sí, et sento perfectament, però com que dius...
Sí,
com,
sí, jo
com...
sí que et sento, eh?
Ah, doncs com que hola, em crides hola. I em dius Dani, dic, aquí està passant alguna cosa, però no, no?
No, és que em sembla que anem amb delay, amb retard, eh?
Diria anem amb jo, molt de retard.
Tinc aquesta sensació.
Ahir ens va passar també amb el... És igual. Parlem de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís. Amb moltes novetats tenim aquests dies, però... espera, que estic buscant el guió perquè no el tinc. Ui, que bé que avui que estan en tot avui. Aquí tenim el guió. A veure, què ens vols explicar avui? Que, això, molt interessant, això. WhatsApp estudia integrar Messenger Rooms en la seva versió web.
Sí. El cas és que, bé, és un episodi més d'aquesta carrera de WhatsApp, que al final estem parlant de Facebook, no? I també de Google, com ja comentàvem la setmana passada, per no quedar-se enrere en aquesta carrera de les videotrucades, no? Que va obrir la caixa de Pandora Zoom, tot i no ser una aplicació nova ni molt menys, però també d'altres com House Party i tot aquest èxit que han tingut, fins i tot en polèmica, amb el confinament pel coronavirus. Doncs bé, amb un episodi més d'intentar no quedar-se enrere, ara WhatsApp... De fet, no ha sigut WhatsApp que ho ha anunciat. Ho ha anunciat aquest portal que revela intencions o coses que estan pensant i provant els desenvolupadors de WhatsApp a través de filtracions o d'instruments de codi. doncs bé, han revelat que WhatsApp permetria poder fer videotrucades a través de la seva versió escriptori, però bé, no són ben bé videotrucades. M'explico. El cas és que ara mateix la versió d'escriptori de WhatsApp, que és el WhatsApp web, que ho pots fer servir bé a través del navegador o bé a través d'una aplicació que te pots baixar, és molt limitada. O sigui, realment el que fa realment és connectar el teu telèfon, construir la mateixa interfície però més gran, amb pantalla més gran, i poca cosa més. No permet ni molt menys totes les funcions que permetria l'aplicació del mòbil, com per exemple no pots afegir un contacte directament des d'aquesta aplicació, ho has de fer des del mòbil. Doncs bé, ara quan tu reps una videotrucada i estàs fent servir la versió web, et surt un missatget que diu respon des del teu telèfon, o sigui que des d'aquí no es pot, no? Doncs bé, ara el que sembla que WhatsApp podria incorporar seria aquesta nova aplicació de l'univers Facebook / Messenger, que és el Messenger Rooms, que són una espècie de sales de chat però amb vídeo, és a dir, com si fossin videotrucades però en mode tertúlia, en mode chat, vaja, no? O sigui, a més, igual que amb una videotrucada normal, és a dir, com de participants que l'administrador escull si poden entrar, si no poden entrar, tancar la sala, obrir-la, etc. Doncs bé, Messenger Rooms, que és aquest producte entre cometes estrella de Facebook i Messenger, previst que comenci a funcionar ja en breu, doncs també podria incorporar-se a WhatsApp com una possibilitat més, a partir també de l'anunci de l'ampliació de les videotrucades, del número de persones que poden participar en una videotrucada. Insisteixo, molt em sona tot això amb una mesura més de Facebook per no quedar-se enrere amb la carrera de les videotrucades.
De moment s'hi està quedant. Més notícies. Això està bé. Això...
Sí, més o menys.
Saps el que hauríem de fer? No interactuar entre nosaltres, perquè semblem idiotes.
Dóna'm pas i ja està.
Bueno, vinga, dono pas al següent titular, d'acord? Aviam. Facebook i Google permetran a la seva plantilla continuar teletreballant fins a finals d'any. Això ho podríem fer aquí, em sembla que ho farem aquí a Ràdio Capital, també.
Bé, interpreto que ja m'has donat pas, perquè jo t'estic sentint, però no sé si m'estàs sentint, si estem viatjant en el temps o què. A veure, sí, el cas és que estava previst ara ja, com s'està fent a la majoria de països del món, començant a fer una certa desescalada, un cert desconfinament pel coronavirus, i Facebook i Google, que tenen plantilles enormes, ara no sabria dir-te quants milers, però tenen plantilles molt grans, no només als Estats Units, sinó també arreu del món, doncs havien anunciat que començaven ja a deixar tornar a la feina, a les seves oficines, de manera presencial, a la seva plantilla, als seus treballadors. Facebook, a més, ho volia acabar aquest plan el 6 de juliol, crec que era, la data límit que ja tornava tots a l'oficina, i Google un parell de setmanes abans, una cosa així. Doncs ara els dos grans han coincidit en els darrers dies en anunciar que bé, que sí que continuen en aquest pla, però que el qui vulgui encara podria continuar treballant des de casa. Bé, és una mica una mesura de flexibilització d'aquesta mesura, perquè bé, sí que és cert que hi ha persones que, per la raó que sigui, doncs perquè són grups de risc, perquè tenen familiars que han passat el coronavirus o que l'estan passant, o perquè tenen por, senzillament jo en conec un cas d'aquests, no? De persona que bé, que ja podia tornar a la feina, però que no ha volgut fer-ho i se li ha ofert la possibilitat de teletreballar, de continuar teletreballant uns, no? Doncs Google i Facebook han anunciat que estan preparats tecnològicament per poder assumir tot el que calgui per poder allargar aquest període fins a finals d'any. Això va afectar una cosa curiosa en el cas de Facebook. Ho van anunciar, i crec que també ho van comentar aquí en aquesta secció fa un temps, unes setmanes. El confinament va anunciar, per exemple, a la revisió dels anuncis de Facebook. Els anuncis que tu contractes per promocionar una publicació o per fer una campanya de publicitat a Facebook passa per un procés de moderació que en molts casos està fet per una màquina, per un robot, però en d'altres està supervisat per persones, no? Doncs aquest teletreball, aquest confinament, va provocar que Facebook hagués de fer un anunci dient, escolta, intenta fer les mínimes modificacions possibles en els teus anuncis perquè poder entrem en col·lapse, eh? O sigui, que no podem assumir, no tenim a tothom treballant presencialment, tenim a molta gent treballant des de casa i les condicions no són les mateixes i no podem garantir que els teus anuncis entren en circulació de manera gairebé immediata. Tu ara, quan fas un anunci a Facebook, doncs poder trigar entre 5 minuts i mitja hora en que l'anunci estigui en circulació.
Quines presses!
És molt raro que... Sí, sí, sí. I clar, imagina't, no? Doncs sí, van dir que no, que intentessin fer les mínimes modificacions possibles perquè això estava afectant a la revisió dels anuncis.
Doncs mira, nosaltres ara farem una petita modificació per veure si podem acomiadar-nos com si fóssim persones normals. Un segon. Josep Lluís, aviam, em sents a temps real ara?
Jo te sento a temps real, no sé si
home,
tu...
Home, sí, ja està. Sí.
M'has fet aquí un change de coses que
hem fet
de connexió i desconnexió.
El canvi que ens ha recomanat el nostre tècnic, feu això que es resoldrà. Doncs ha passat, ja podem parlar a temps real. Però vaja, ja és el que queda...
El Martí, ai, què faríem sense el Martí?
Sí, què faríem sense el Martí, efectivament. Bueno, doncs, escolta, sí, per cert, interessant això, allò, aquesta, la secció de la por, portem uns dies que la por ja s'ha estès més enllà d'aquesta secció i més enllà de la tecnologia, doncs que no parlàvem tant d'aquestes qüestions de vulnerabilitats, coses així, però avui sí que hem d'explicar que hi ha una vulnerabilitat als ordinadors que pot permetre accedir als ordinadors. Explica'ns en quins ordinadors en concret i què hem de fer per poder-ho evitar.
Sí, bàsicament amb els Apple, els Mac, que siguin entre el 2011, fabricats entre el 2011 i el 2019, i concretament a través del port Thunderbolt. Estem parlant d'una vulnerabilitat que tècnicament existeix, però que en el camp de la realitat, en el món físic, és bastant difícil que es pugui portar a terme, és a dir, que es pugui donar. Per què? Doncs perquè d'entrada el que necessita és la presència física d'una persona que accedeixi a la màquina i que tingui accés doncs, a manipular la màquina, no? Clar, aquests ordinadors tenen un sistema de bloqueig que amb una vulnerabilitat que s'ha detectat en el sistema del port Thunderbolt podria, amb algú que vingués amb un dispositiu extern i el software corresponent, no?, podria desbloquejar l'ordinador i tenir accés a tota la informació i a totes les dades. I, a més, una cosa interessant és que no deixa rastre d'aquesta intromissió, no? A més, tampoc es pot solucionar via software, almenys de moment. Sí que sembla que és un problema més de hardware, tampoc està clar del tot, però el cas és que, insisteixo, no? És a dir, no estem parlant d'un atac a distància, no estem parlant d'un hackeig en remot, estem parlant d'una vulnerabilitat que s'ha de portar a terme, o sigui, no una vulnerabilitat, sinó més aviat un hackeig que perquè funcioni s'hauria de portar a terme de manera física, és a dir, connectant un dispositiu en aquest port i instal·lant el que calgui, el software que calgui o desenvolupat pels hackers per poder accedir a la màquina.
I que en ple confinament doncs, seria estrany que vingués algú a connectar-te algun dispositiu a casa teva i no te n'adonessis.
Sí, seria més, una mica més complicat.
Molt bé. Va, doncs, Josep Lluís.
Sí, doncs és això, bàsicament.
Fins aquí, que se'ns fa tard.
Tornem a tenir de l'ell,
Sí, ja ho veig. Vinga, aviam. Començo jo acomiadant-me. Adéu, Josep Lluís, fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
Adéu, Dani, que vagi molt bé fins la setmana que ve.
Amb qui no tenim delay perquè sempre anem molt acompassats és amb l'Albert Aparicio i el nostre meteoròleg amb qui acabem repassant la previsió pel temps de les properes hores.
Estat de cel que intercalarà clarianes amb nuvolositat que estones pot ser força compacta i que farà baixar la temperatura màxima fins als 22 graus. La inestabilitat es manté els propers dies amb temps variable que pot portar nous plogims de cares a la propera matinada i matí de dimecres.
Ai, aquests plogims... No em fan gaire il·lusió. Va, les 8 i 9 minuts us deixem amb la... Al revés, les 9 i 8 minuts us deixem amb la millor música del món aquí a Ràdio Capital i tota l'actualitat del Baix Empordà la podeu seguir a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat. Que vagi molt bé.